Negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
RAC 1. El dia lliure i Renfe us porten a Madrid a veure Matilda el musical. Participeu en el sorteig de 2 packs per 4 persones per anar a Madrid el dissabte 16 de desembre. Optareu a guanyar 4 bitllets d'AVE d'anada i tornada a Barcelona-Madrid i 4 entrades per anar a veure Matilda el musical. Una experiència màgica i inoblidable al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en l'últim Nadal en cartellera de l'espectacle que ja han vist més de 250.000 persones. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a rac1.cat i a les xarxes socials del Dia Lliure. El dissabte 16, vine a veure Matilda el musical a Madrid amb el Dia Lliure i Renfe.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Parissé. Just like all the sorrow, but there's no tomorrow, cause the night might be your last. So stay up till sunrise.
Aquí seguim, pals del Tu diràs, amb Joan Maria Pou, Ernest Folch i Màrius Carol. Ara sí que ja passem a la pilota i al futbol. Entren també a l'estudi la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Bona nit. I el Roger Saperes. Hola, Saperes.
Hola, Parissé, bona nit.
Què tal? Bona nit. Anem a Ter Stegen. Marta, que és la notícia del dia, passarà pel quiròfan aquesta mateixa setmana. El club ja ho ha comunicat oficialment, sense donar-me massa informació, però a RAC1 en tenim algun detall interessant.
Sí, podem explicar-vos que el que té exactament Ter Stegen és una hèrnia discal que li provoca un dolor molt intens també a la cama esquerra. I també sabem que l'operaran fora d'Espanya després que el porter alemany hagi fet consultes a diversos professionals de confiança dels serveis mèdics del Barça, així com també de la Federació Alemanya de Futbol. El Barça no ha fet públic qui l'operarà, però, insistim, pel que sabem, la intervenció serà fora d'Espanya, tot apunta que a França. Li practicaran una endoscòpia. L'objectiu ideal és que Ter Stegen torni al gener, però de portes endins són molt prudents i cautelosos perquè volen que recuperi bé. Un cop hagi passat pel quiròfan, aleshores es podrà concretar més el temps exacte que Ter Stegen s'estarà fora dels terrenys de joc. Avui, tot i tenir dia lliure, ha anat a la ciutat esportiva per continuar amb el tractament, que no li ha estat donant els resultats desitjats i per això ja ha pres la decisió definitiva d'operar-se. També es vol evitar que se li cronifiqui el problema. Pel que sabem, a RAC1, l'operació de Ter Stegen no fa que el Barça es plantegin fitxar un recanvi experimentat a hores d'ara. Per tant, a hores d'ara no es plantegen fitxar. La confiança en Iñaki Peña és màxima i també consideren que el període de recuperació serà prou curt com per haver-se de plantejar una opció així, a més tenint en compte els equilibris que han de fer amb el fair play.
Ara us deixo opinar sobre aquest cas i sobre aquesta informació que diu la Marta, que el Barça no es planteja fitxar, tot i que pugui estar pràcticament uns 2 mesos de baixa marcant de Ter Stegen, però deixeu-me saludar una de les eminències al nostre país en casos com el de Ter Stegen, que és el doctor Enric Cáceres, que ja està jubilat, però que ha tractat molts casos, com per exemple el de Torella ja el 2008, quan era jugador del Barça, també va tenir una hèrnia discal. Doctor Cáceres, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bé, jubilat, suposo, com li va la vida? Més tranquil·la, no?
Bé, no em puc queixar.
Això és bo, això és bo. El truquem per saber una mica, doncs això, arran dels problemes d'esquena que ha tingut el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, i que vostè n'ha tractat uns quants, no? Diria que el de Torella ja el 2008 va ser seva, també.
Sí, sí.
Aquell el van operar, el Toré.
Sí, les hèrnies discals, un percentatge molt ample, quasi del voltant del 80%, es poden solucionar sense cirurgia, però en el cas del Toré, després del tractament conservador no va millorar, el vam operar i, bueno, en aquest cas tot va anar molt bé i va poder jugar al cap d'un parell de mesos.
S'assemblen aquells dos casos, el de Toré i el de Ter Stegen, doctor Cáceres?
Sí, jo no tracto directament a ningú ara, però per lo que he vist, crec que el nivell del Toré era un L4-L5 L5-S1 i el del Ter Stegen és més baix.
Això què vol dir exactament pels que no som experts?
No, res, no vol dir res. Vull dir que hi ha les hèrnies lumbars el més freqüent és que siguin aquests dos nivells, i crec que un era un nivell i altre el de sota. Va, res més.
Però des del seu punt de vista, no, com a especialista, el més recomanable era acabar operant, no? Si no funcionaven els tractaments conservadors, com s'ha acabat confirmant aquesta tarda.
Si parléssim d'algú que no és un esportista d'èlit, probablement això es podria prolongar més i esperar. Clar, el problema d'aquest tipus d'esportistes és que necessiten estar bé molt ràpid, i si amb el tractament conservador no està prou bé, jo crec que ha millorat força, però potser no està bé del tot, doncs pot requerir cirurgia, sí.
Els ha demanat consulta a la gent on vostè treballava, al vostre equip? S'ha visitat amb vostès?
Sí, pel que tinc entès, sí, però tampoc sé res més.
Val. I exactament en què consistirà aquesta operació que es farà a Marc-André Ter Stegen, doctor?
Bueno, les hèrnies discals habitualment tenen un fragment de disc que surt i apreta el nervi, i si amb el bloqueig epidural o el tractament conservador habitual aquest fragment no millora, amb la qual si no millora habitualment es repeteix la ressonància per veure si està igual o pitjor, pues, senzillament en fer un abordatge quirúrgic a la columna lumbar i treure aquest fragment de disc que apreta el nervi.
I això queda solucionat per sempre amb una cirurgia?
Si no hi ha cap complicació, lo normal és que sí.
Val. I en aquest tipus d'esportistes, en 2-3 mesos està jugant? Diria que Touré va jugar abans de 2-3 mesos.
2 mesos, si no recordo malament.
Sí.
Però ja fa 8 o 10 anys, vull dir, jo crec que van ser 2 mesos.
Val. I en aquest cas estaríem per aquí, a la recuperació? Són dos
sí,
mesos?
Sí, són gent que recuperen més ràpid que la població estàndard perquè tenen una condició física molt bona. I sí, lo normal és entre 1 mes i mig, 2 mesos.
Val. En porters és diferent la recuperació que en jugadors de camp? Li dic perquè estan més per terra, es tiren, fan més salts, no sé.
Sí, això pot ser important, però també hem operat bastant jugadors de bàsquet que també salten, com els porters. Recordo que vam operar amb Víctor Sala.
Mm-hmm.
Sada,
el Víctor Sada, sí, el del Barça, sí.
Sí, per aquella època o al voltant d'aquella època, i sí, va trigar 2 mesos a recuperar-se. O sigui que podríem dir que no hi ha especial diferència.
Vale. La diferent, perquè no teníem clar si era una hèrnia o una protusió, tampoc som doctors i no en teníem la diferència. Hi ha molta diferència en que Ter Stegen pugui tenir una hèrnia discal o una protusió discal?
Bueno, la protusió discal, perquè s'entengui fàcil, és un disc que s'infla i que també pot comprimir l'arrel, i en canvi una hèrnia és que aquesta protusió afecta el forat on surt l'arrel i moltes vegades es trenca el disc i surt un fragment que apreta l'arrel. La protusió s'acostuma a ser més conservador que amb l'hèrnia discal a l'hora de tractar.
I l'operació és diferent en els dos casos o no? O és més o menys el mateix?
És més senzilla i de millor pronòstic l'hèrnia discal que una protusió.
I en aquest cas estaríem parlant d'una hèrnia discal, per tant seria de millor pronòstic.
Sí.
I l'última, un cop superi, i en quant temps pot començar a fer vida normal? És a dir, a entrenar-se, a jugar, ja ens ha dit que 1 mes i mig, 2 és la recuperació, però a fer moviments, a entrenar-se amb normalitat, això va més ràpid després de l'operació?
Sí, clar. Sí, la primera setmana és de repòs relatiu, aviam, una hèrnia discal és una cirurgia que el malalt se'n va a les 24 hores a casa i amb una faixa pot caminar i fer vida normal, el que passa que no es pot fer sol·licitacions mecàniques especials a l'esquena pues els primers 8-10 dies, però després pot començar a fer tonificació muscular i rehabilitació i bueno, aviam, el Barça té experiència amb això de fa molts anys, tenen un programa de que va dissenyar en Ricard Pruna els temps que hi havia el Thierry Henry aquí, que també patia de l'esquena, i que en 6-8 setmanes els posen a tot per poder entrar a entrenar amb el grup.
Val, però si superen un parell de setmanes ja el podem veure per la ciutat esportiva començant a fer mínimes càrregues de treball, no? Això sí.
Sí. Sí, amb seny, però sí.
Molt bé, sempre amb seny, sí senyor. Molt bé, doctor Enric Cáceres, un plaer saludar-lo, que gaudeixi d'aquesta nova etapa a la seva vida després de tants anys als quiròfans i a la traumatologia, i una abraçada molt forta.
Per descomptat, vinga, Gràcies.
Gràcies a vostè per atendre'ns en directe al Tu Diràs i per explicar-nos això, que és molt interessant, que en menys de 2 mesos ja podria estar recuperat Ter Stegen, i que en un parell de setmanes de repòs ja pot anar a la ciutat esportiva a fer una mica d'exercici, sempre amb seny, deia. Joan Maria, què et sembla? Bé, és una baixa sensible, no? Però com deia l'Ernest, potser a Iñaki Peña estem una mica tots més tranquils veient aquests dos últims partits.
Bé, a veure, o sigui, jo crec que anem a pams. És una baixa descomunal. És a dir, és la baixa d'un titular indiscutible i un dels millors jugadors de la plantilla del Barça i un dels més determinants les últimes temporades. Val? És a dir, no estem parlant de qualsevol. Ara, què ha passat? Que l'últim partit d'Iñaki Peña és un partit on fa 2 aturades que salven l'equip de perdre punts contra l'Atlètic de Madrid. La de la falta de Memphis és estratosfèrica, i després la que li treu també a Correa és una aturada de molt mèrit i és providencial. I per tant, amb aquest record encara tan viu, ens fa la sensació que la baixa de Ter Stegen potser no és tan greu, però és gravíssima, gravíssima, perquè estàs parlant, insisteixo, d'un jugador capital per entendre, entre altres coses, la Lliga de l'any passat. Val? Un cop dit això, a Iñaki Peña es poden passar aquests 2 mesos? Bé, segons el que hem vist en aquests partits que ha substituït Ter Stegen, podria ser que sí. Però aquí la pregunta és, i si Iñaki Peña s'engostipa? I si Iñaki Peña un dia ha de forçar una vermella directa per evitar un gol? I si aquí aleshores el Barça té un problema? O no, perquè no, jo no conec el nivell dels porters que estan ara per darrere d'Iñaki Peña.
Estralaga tot, seria el més
immediat, no? Però jo ara mateix podria fer veure que sé com juga Estralaga, però us estaria enganyant. Per tant, no sé si també estem parlant d'un porter que si sortís diries, doncs mira, podem estar tranquils. Vull dir, amb Iñaki Peña sembla que es pot estar tranquil. Ara, el que va fer l'altre dia Iñaki Peña, Ter Stegen ho fa cada 3 dies. No dubto que Iñaki Peña pugui fer-ho, hem de veure-ho. Però que per mi estem parlant d'una baixa del nivell de Pedri, De Jong, Araujo, és a dir, jugadors aquests que quan s'han lesionat ens hem posat les mans al cap.
Si tot va bé, clar, l'operen aquesta setmana, això vol dir bé, posem-nos que és el...
Podria jugar ja
10 de desembre,
Champions, no? El mes de febrer.
Si tot va bé, ell a finals de gener hauria d'estar recuperat, pel que ens deia ara el doctor Enric Cáceres. Clar, el que vol dir és que no s'ha d'encostipar Iñaki Peña amb Girona, amb Anvers, amb València, amb Almeria, després, clar, Las Palmas, la Copa, Aràbia, has d'anar a Aràbia...
M'estàs dient una sèrie de partits que si no els guanyem, escolta, no passa res, o sigui, deixem-ho ja, o sigui, ja acaba i anem menys allà a Montjuïc, doncs que no hi vagi ningú, és a dir, tanquem la Lliga, donem-la per acabada. Home, és que, clar, Las Palmas, ostres, dit amb tot el respecte, si aquest equip no és capaç de guanyar Las Palmas...
No, ho dic perquè és la lesió porter, o com deia, una vermella o
qualsevol
cosa.
No, però... vull dir que és, hi ha un calendari molt assequible, no és traumàtic, o sigui, ara tens aquest petit turmalet del Girona, però si te'n surts mínimament bé, jo crec que pot passar, entres en una fase...
Jo crec que, si voleu, ara anem a Ter Stegen, però aquesta història no va de Ter Stegen, ni d'Iñaki Peña, ni d'Estralaga, ni del tercer porter juvenil. Aquesta història va del de sempre, que és que el Barça té Hogwarts. És l'escola de màgia del Harry Potter. I aquesta escola de màgia, que de forma també és sorprenent, estem secs i moltes vegades no la veiem, es diu la magia. Hogwarts. El Barça té l'escola Harry Potter. I una vegada més Hogwarts ha fet màgia. Ha fet màgia. I ha tret un clon. És que Iñaki Peña és un clon, està fabricat a Hogwarts, és un clon, és que gairebé va pentinat igual.
Sí, porta la mateixa tofa.
Llavors, havíem fabricat un clon a Hogwarts, que per cert, aquest no és un nen, aquest està fabricat a foc lent, 24 anys.
Va marxar al Galatasaray
a foc lent, fitxat amb 13 anys del Villarreal i cuinat a foc lent a Hogwarts durant 9 anys.
I que ha mimetitzat, totes les aturades de Ter Stegen.
Sí, llavors, el clon aquest que hem fabricat a l'escola del Harry Potter, però és que això no ha passat una vegada, és que Fermín i Yamin i tots els exemples que sabem del Barça, i Marc Guiu, que per cert, Marc Guiu, algun dia espero que el tornem a treure de Hogwarts, perquè l'hem deixat tirat allà una altra vegada a Hogwarts, i potser que el tornem a rescatar.
Difícil, si arriba Vitor Roque, difícil, però... Eh? Si arriba Vitor Roque al gener, difícil, no? Perquè...
Bueno, jo el que sí que sé és que l'altra escola del Barça, que és la de fitxatges, aquesta no fa màgia. La de fitxatges no fa màgia.
A vegades sí, Ernest.
Aquesta no fa màgia. Llavors, jo
costa molts calés.
Bueno, és cari... Hogwarts, com que és màgic, evidentment és gratis. Mm. Perquè, clar, com que t'ho donen gratis. Llavors, no, jo el que vull dir amb tot això és que... Hòstia, aquí torna a haver-hi una lliçó brutal. I avui dèieu, no, el Barça evidentment no es planteja fitxar. Home, només faltaria que ara es fitxés algú per tapar Iñaki Peña, perquè llavors ja tallem la diagonal.
No, no per tapar, sinó per si de
cas. Bueno, això ja m'ho he dit tantes vegades que no taparà i acaba tapant. Llavors, jo estic com el Pou, Estralaga, no l'he vist en ma vida, però ve de Hogwarts, i tot el que ve de Hogwarts, per mi, mereix un respecte. Per què? Perquè he estat educat en les lleis de Hogwarts eternes, i per cert, Iñaki Peña, no ho diem, però treu la pilota com els àngels. Però a on ha après a jugar a futbol Iñaki Peña? A Hogwarts.
A l'1-0 comença ell?
A Hogwarts. Sí. Llavors, o sigui, per això la lesió de Ter Stegen, que estic d'acord amb el Pou, que és molt important, d'un dels jugadors més importants de la plantilla, hi ha un fet per mi determinant, que és que passa fa una setmana abans d'haver tirat de Hogwarts, que no ho sabíem, que teníem el Harry Potter número 27.414, només n'havíem tret 27.413, no sabíem el 27.414, era una cosa, ens anàvem a suïcidar tots, però jo crec que ara, com a mínim, ens dona tot això més marge, més tranquil·litat, i et diré un punt d'il·lusió, perquè jo crec que la irrupció d'Iñaki Peña a la gent li fa il·lusió, eh? O sigui, cada vegada que hi ha una irrupció, sigui Marc Guiu, Iñaki Peña, Fermín, Yamin, tot el que vulgueu, això sí que genera il·lusió.
Bé, a veure, que, però és veritat que hem d'estar pendents d'això, no? Que normalment els porters no tenen cap mena de lesió, però... normalment no els expulsen, normalment, però podria ser un altre
per si de cas es pot posar una espalmeta,
sí.
Per si de cas.
Ara que parlava el doctor Càceres d'aquella operació de Torella allà, has anat a buscar la hemeroteca, no? Què va passar aquell 2008?
Sí, és que Touré arrossegava molèsties des del mes de març també a l'esquena, quan va disputar la Copa d'Àfrica, i havia anat jugant després d'infiltrar-se. Finalment va decidir operar-se el 13 de maig de 2008, curiosament el dia del seu aniversari. Feia 26 anys aquell dia Touré allà. Va ser a l'Institut de Xeus i el van operar el doctor Pruna i el doctor Enric Càceres, a qui hem escoltat ara fa tot just uns minuts, que després de l'operació feia aquesta valoració de l'estat de l'esquena de Touré.
El Touré són uns discos sans, completament sans, molt sans, a més perquè ves la ressonància i dius quins discos tan bons, i amb un d'ells, probablement té relació amb la copa aquesta que van jugar a l'Àfrica, un fragment es va desprendre i va enganxar l'arrel.
I aquell dia, al primer toc de RAC1, la Sònia Gelmà explicava com havia estat tot el procés de Touré fins a decidir operar-se.
Ja al mes de març van comprovar que tenia difícil solució, tot i així li van fer aquest tractament d'infiltració d'epidurals. Finalment se li ha hagut d'operar a càrrec del doctor Enric Càceres, que ha parlat d'un temps de baixa de 6 a 8 setmanes, per tant, al mitjans de juliol Touré sí que ja podrà estar a disposició del pròxim entrenador del Barça, de Pep Guardiola, i llavors doncs estarà a punt per fer la pretemporada sense cap mena de problema en principi amb el primer equip.
Efectivament, el 22 de juliol, que és quan va començar la pretemporada, ja sense cap problema, Touré va poder començar a treballar a les ordres de Pep Guardiola, ja no va recaure més d'aquella hèrnia discal. El mateix dia, Gavi Milito es va sotmetre també a una artroscòpia per superar els problemes que tenia els lligaments del genoll dret. Se l'havia trencat, va estar 6 mesos de baixa.
Se'l trenca a Old Trafford, recordo, no?
Sí.
En aquelles semifinals. I a partir d'aquesta operació de l'hèrnia discal de Touré, ja forma part de la història.
Absolutament.
El que ha vingut
la primera temporada, aquella temporada va ser la del triplet de Pep Guardiola.
Va ser la del Gallardo, no?
Sí, sí, el Gallardo a Mestalla.
Sí, 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 hòstia.
A la final de la Copa.
Aquella penya, eh? Aquella penya que va
comprar. Pou era el president, eh?
Era el president de la penya.
La penya Touré allà.
Sí.
Sí. Estava allà a la vicepresidència acompanyant el Pou, però...
Quin futbolista.
Molts es pensaven que ens havíem tornat bojos, saperes? Qui és aquest Touré? Què fem pagant diners per un tio que no coneix ni... Van posar tots al carro.
Fins que va aparèixer Hogwarts amb Busquets i va fer
va canviar la història.
Busquets acabés...
Això sí que és un bon exemple de...
I la història qui recorda, Touré o Busquets?
Una mica de Touré, una mica de Touré.
La bona història, la bona història els dos, clar, sí, sí.
10 minuts.
Jo de les coses que recordo com a espectador a l'estadi és que el dia que surt Busquets et vas fixant que un noi que devia tenir 20 anys devia tenir, no crec que tingués més.
Espigat i prim,
que no sabíem qui era, cada vegada que tocava la pilota anava on tenia que anar. És a dir, va donar 100 passades i totes eren bones. I al final dius... Però aquest tio és una joia, per això el primer dia. És a dir, la personalitat que s'ha de tenir perquè un dia t'agafen del bé, et plantifiquen allà a l'estadi, escolta, 100.000 persones veient-te, i pam, 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 pam...
I la personalitat que ha de tenir l'entrenador,
També, però que li tremolen les cames no és a l'entrenador, és a tu,
Ah. 10 minuts i la mitjanit, ara seguim aquí al Tu diràs.
RAC 1.
Com serà Barcelona l'any 2030?
Més sostenible.
Més verda.
Més amable.
Més justa.
Més innovadora.
Més equitativa.
Més connectada.
Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Calalier. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1. El torròmetre de Torrons Vicenç.
Va, regalem un torrons o no? Un moment, és que això és increïble.
No s'atura,
és increïble el que passa a les publicitats, ens encanta.
Ara, Armés, que no veus la llum vermella.
No, sobre què discutíeu ara? Sobre, encara està sobre la tertúlia, l'estàveu fent,
sí,
no?
Sí.
No para, això.
Bé. Aquesta la gravem.
No, jo sempre dic que és contingut
premium. El bonus
track.
Diu que a Brasil no hi ha Howards allà. Hi ha una escola de pagament, però és diferent.
És l'escola d'André Curie.
Torrons Vicenç hauria d'anar al Brasil.
Sí, senyor.
Torrons Vicenç hauria d'anar al Brasil. No sé si són, això ja preguntarem.
Segur.
Segur que sí. Recordo que aquest any també tenim un tercer torró solidari. Hi ha l'habitual, el clàssic de praliné d'avellanes amb neules i taronja, hi ha el cremós d'ametlla amb cookies, i aquest any sumem un altre torró solidari de RAC1 i de Torrons Vicenç, que és el de brownie amb nous pecanes. Costa 7 euros cada barra, de les 3 varietats, de la que vulgueu, 7 euros, i tots van destinats a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. És un torró boníssim, d'una qualitat excel·lent, la de Torrons Vicenç, i a més és solidari, el torró de RAC1 i de Torrons Vicenç. Consulteu tots els punts de venda i supermercats a RAC1.cat i a Vicenç.com.
Jo cada dia tinc un dilema en el racó de Torrons Vicenç al supermercat, perquè és que, de veritat, poso molts dies que em paro davant del de xupa-xups. Penso, hòstia, me'l compro...
El vols tastar?
Ernest,
fes-ho. Me'l compro o no me'l compro? L'he tingut a la mà, però dic, hòstia, això...
A més, és que pràcticament això veus el xupa-xups. Sí. És com si el xupa-xups hagués entrat a dintre.
M'he parat ja 3 vegades. Una vegada l'he agafat.
El vols tastar?
Sí.
La setmana vinent farem un tast de Torrons Vicenç cada dia de la setmana.
Sí, però jo vull aquest, eh?
Aquí. Sí,
jo vull el de xupa-xups.
Jo te'l portaré per tu, aquest.
Va. Sí, però...
Setmana vinent. Tingues
un moment obert. Només vull aquest.
Bueno,
s'ha de tastar la vida.
No et tanquis.
Bueno, estic molt traumatitzat.
Et portaré aquest i el de pernil serrà. Hi ha un torró que han fet nou, els de Torrons Vicenç, de pernil serrà.
M'estic marejant, però si me l'haig de provar, el provaré.
Dimarts vinent, bé, tota la setmana vinent...
Xupa-xup i pernil serrà.
Tu pot el que vulguis.
Tota la setmana vinent faré.
Tu pot el que vulguis, jo el que et demano és el de xupa-xup. Si no m'emprenyaré, eh?
Val. Mira, ara el de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest any, el regalarem a un dels oients que ha trucat.
Jo sí que l'he provat ja.
Hola, bona nit.
De veritat, t'ho dic.
Què tal, bona nit? Ai, que va amb delay, que ens està escoltant la ràdio, no ens pot respondre. Hola, baixi la ràdio. Hola.
Hola,
hola, hola. Bona nit.
Ara,
com es diu?
Bravo.
Com es diu? Baixi la ràdio.
No, vale.
Val, baixi la ràdio, clar, si és que està sentint amb delay, sent tard el que estem dient.
Ara estava amb el xupa-xupa.
Ara està amb el xupa-xupa, la teva discussió. Molt bé, molt bé.
Ara
sí, ara,
ara
sí, com es diu?
Ara, no,
com es diu, com es diu?
Jo, Josep.
Josep, des d'on truca?
De Ciutadella.
De Ciutadella?
De Ciutat Vella, bueno, Barcelona.
Ah, de Ciutat Vella, de Ciutat Vella. Val.
Carrer Fernan.
Molt bé, de Ciutat Vella, Barcelona.
Del carrer Ferran, diu.
Per carrer Ferran, perfecte, Josep. Juguem nosaltres al torròmetre. A veure, qui s'ha de menjar els torrons?
Home, Ter Stegen, pobret.
Clar, molt bé.
Ja anirà bé per
recuperar-se. Li apuntem el vot. I qui no? Qui no se'ls ha de menjar?
Home, aquest Vinícius a mi no m'agrada res, tu.
No li agrada el Vinícius, val, li apuntem
no,
el vot.
No, no.
Molt bé, Josep, Ciutat Vella. Per tu, aquest lot de torrons, un torró tou, un de crema cremada, un de gramunt i un de xupa-xups. Espero que el gaudeixis. Home.
Molt bé, gràcies.
Bones festes.
No el pots agafar. Festa, gràcies.
Adéu, adéu. Adéu, no Josep. Adéu. Vagi bé, bona nit.
No
un minut i tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A Dazón estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Per una bona primera impressió no hi ha segones oportunitats. Per això l'Audi Q5 Sportback S-Line inclou detalls únics que ressalten encara més el seu disseny. Amb llums Matrix LED i seients esportius atrau mirades allà on va. Perquè viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Gaudeix-ne ara de l'Audi Q5 Sportback S-Line amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
37.493 37493
Sèrie
30030.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Voilà. Tu diràs. Voilà. Amb Aleix Pariser. Yeah. I'm only coming out to play.
Nothing more than I hate. 3 minuts i la mitjanit. Vinga, ara sí que ja anem fins al final de la tertúlia per parlar encara del Barça-Girona. No sé si algú vol afegir alguna cosa més dels porters. Crec que ja ho hem repassat tot. Doncs anem al Barça-Girona. O del Barça-Atlètic de Madrid, què? No, podem parlar una mica d'això.
Ja ho tenim.
No vols assaborir aquest gran partit del Barça?
No, ja està.
No ha agradat massa, no, la celebració de Joao Félix?
No, de fet, ahir el portaveu de la Unió de Penyes de l'Atlético va parlar a la cadena Ser i es va quedar descansat, opinant sobre el partit, el gol, la celebració i l'actitud de Joao Félix diumenge. La pregunta era, com esteu? La resposta aquesta.
Doncs vinga, anem a sentir aquest president de les Penyes, que tenim aquí. No tenim aquest document, ara, per sentir-lo? President de les Penyes de l'Atlètic de Madrid? No, bé. Ara el recuperem de seguida i el sentim. Però què, la va dir molt grossa, no, aquest senyor? Es va emprenyar.
Que està ofès, no? Segur.
Sí,
no?
Segur.
Però, què pretenia?
Ah, sí, mira, el sentim. Espera, el sentim. Vinga, ja el tenim.
Bastante enfadados, la verdad.
¿Por qué?
No hemos entendido la actitud de este jugador. Es un desagradecido. Ha mordido la mano que te da de comer porque sigue perteneciendo al Club Atlético de Madrid. Ha sido jugador nuestro cuando ha llevado nuestra camiseta, se le ha animado, y estos gestos con las declaraciones antes del partido y la celebración ayer, que parecía que había ganado algún título y había marcado un gol en un partido de liga. Por cierto, creo que es su segundo gol en no sé cuántos partidos.
Correcto, segundo gol en 15 jornadas de liga.
Tampoco es que está siendo un temporadón, pero vamos, parecía que había ganado, no sé, cualquier título. No entendemos esta actitud y desde luego lo que ha generado es el ha creado un ambiente hostil para cuando vaya al Metropolitano, y desde luego la afición lo que no quiere volver a verles con la camiseta puesta del Atlético de Madrid, porque no entiende el club, no entiende sus valores y no se merece estar en este club.
Doncs això.
Però, escolta'm... Espera
un partit maco
a
17 de març al Metropolitano.
Jo aquestes polèmiques... O sigui, però què havia de fer Joao Félix? Joao Félix, no? Està jugant amb el club que no només el, diguem, ara el paga, ara mateix, sinó que és el club que el valora. O sigui, l'Atleti de Madrid ha desaprofitat Joao Félix justament per culpa del seu sistema i de la seva manera d'entendre el futbol. Ve el Barça i ve Xavi, el posen en valor, li treuen el millor que té i ell és agraït, a part que no és gens mal educat amb l'Atleti de Madrid, no, per mi, però és que
ha
a més
fet dos gols en Lliga,
a més
però tres en Champions
estem,
i ens sembla porta quatre xuts al pal,
ens estem equivocant del focus. Per mi qui va ser realment mal educat i desagradable abans del partit va ser Griezmann. Tu creus que a un excompany li has de dir...
Que és poc constant.
Que és poc constant. Això sí que és bèstia. Això sí que és bèstia. A més que ho digui ell, que per cert, sí que, aquest sí que va fer un partit poc constant contra el Barça. I podríem dir que el seu pas pel Barça va ser poc constant, també.
Molt confeti.
No vull dir que... sí, que el recordem pel confeti. No vull dir que aquest senyor...
Va ser una estafa. En alguns països això és el Codi Penal ho contempla.
No, és un frau.
És un estafador.
És un frau perquè...
I aquests que tant es queixen del...
Perquè va costar 150, és a dir, 120 més aquells 30...
Que va ser lletíssim, allò.
No, encara ens han d'explicar... I se'n va anar per 20, perquè
i
amb això li dono la raó a la directiva actual, perquè no podien fer res més que malvendre'l, perquè no tenien marge de maniobra. Llavors, amb tot això, qui ha estat mal educat en aquesta història és Griezmann, no Joao Félix. Llavors, o sigui, què havia de fer Joao Félix?
Però Maria, què en penses de tot el que s'ha generat amb la celebració i el gol?
Bé, jo crec que amb les declaracions prèvies doncs ja el van acabar d'excitar, i després el més normal del món quan t'han buscat les pessigolles, si marques un gol tan important, és que reaccionis d'aquesta manera. I després les declaracions del portaveu de les penyes, doncs vaja, em semblen unes declaracions fetes encara en el procés d'escalfament que fa que un jugador que encara és propietat teu doncs t'hagi celebrat un gol a la cara d'aquesta manera. Vull dir, em sembla un encabronament bastant comprensible, diguéssim, bastant comprensible.
A tot això, perdoneu, que ara estava pensant en el calendari, podria donar-se d'aquí a no res un altre Barça-Atlético a la final de la Supercopa d'Aràbia, perquè les semis són Madrid-Atlético i Barça-Osasuna. Vull dir que si l'Atlético guanya el Madrid i el Barça guanya l'Osasuna, es podrien jugar un títol.
Però Aràbia.
A Aràbia, sí.
No al camp de l'Atlético de Madrid.
És diferent. I dels 5 gols que porta, tots a Montjuïc. O sigui, no ha marcat fora de casa encara Joao Félix, eh? Va marcar contra el Betis i contra l'Atlético a la Lliga, i dos contra l'Anvers i un contra el Porto, també a Montjuïc.
Ara s'ha convertit en el Figo de l'Atlético de Madrid,
eh?
Sí. Sí, però un problema, que encara és seu. Sí. Tècnicament, sí. La situació és molt més perversa.
El que passa que tant ell com el seu agent donen per fet que no tornarà a l'Atlètic de Madrid.
Donen per fet el que vulguis, però jo dic que a dia d'avui té com a perversió respecte
al
Figo
al
que
2029.
Diu el Màrius, que és que sobre, tècnicament, és de l'Atlètic de Madrid.
No, aquí hi ha un problema, que és que l'Atlètic de Madrid sempre ens fot la cartera. És un clàssic. És a dir, ven car i compra barato. O sigui, els grans negocis de la història dels darrers 20 anys de l'Atlètic de Madrid sempre els ha fet amb el Barça. I aquest any ens passaran una factura que ja veuràs.
Bé, de moment aquesta sessió se l'han hagut d'enveïnar una mica. Venim d'on veníem, que era haver comprat
la sessió,
de saldo a
la sessió és bona. La sessió és bona.
Ara, la sessió és boníssima. La sessió és boníssima. El problema no és la sessió.
Ara
problema,
estiu, sí.
Problema és que després t'esperaran. T'esperaran.
Sí, però l'episodi del partit contra l'Atlètic de Madrid juga en contra de l'Atlètic de Madrid. Clar. Perquè, en definitiva, queda clar que el retorn a l'Atlètic de Madrid és impossible, i el que és natural és que es quedi el Barça.
Estàs escenificant que no pot tornar allà.
Has escenificat que tu no te'l quedaràs amb alguna cosa. En principi el preu baixa, però tenint en compte...
I després que és un futbolista que en segons quins equips no funciona. Se'n va anar, va sortir de l'Atlètic de Madrid, se'n va anar al Chelsea, aquell Chelsea que era el més semblant a l'Atlètic de Madrid. És a dir, aquest és un jugador que necessita...
Atenció al Pou, jo no el fitxaria. Per què no, Pou?
No, perquè tenen raó amb que no ha demostrat en la seva carrera cap tipus de constància ni de regularitat. És un mal suplent, i jo crec que està tenint l'actitud que està tenint, que és que no té un, diguéssim, un comportament de mal educat absolut quan el substitueixen o si és suplent, etc. Tot i que s'ha de contenir, ja s'havia notat algunes vegades quan el treu Xavi del camp, que mira el rellotge d'una manera ostensible, que fa cares, etc. I jo crec que, diguéssim, que tindrà l'actitud bona fins al 30 de juny, precisament perquè està cedit i perquè sap que ja, diguéssim, ha estat un petit fiasco l'Atleti de Madrid, va ser un fiasco al Chelsea, i que ha d'aprofitar aquesta oportunitat per reivindicar-se com un futbolista de primer nivell. Però jo crec que seria un error fer-li un contracte llarg, perquè no ha demostrat ser un jugador de club ni d'equip, ni que faci vestidor. Per tant, si a mi ara em dius pagar una mortalada per quedar-te'l, tot i que sigui menys mortalada per tot això que esteu dient, continuarà sent una mortalada, jo et dic que no. Fins al 30 de juny i gràcies.
Ja, però llavors has de reforçar aquesta posició amb algun jugador.
Sí. Bé, però també és veritat que és una, o sigui, és un perfil de jugador que Xavi no volia. Per tant, tampoc és que no hagis d'anar a vida o mort per...
No el volia Xavi i no el volien molts. Però ha canviat, és a dir, la visió...
No,
que
home, clar, quan el tens aquí la visió et dona, que es té, doncs l'aprofites.
Des de Jou Fèlix des de dins és una altra. I us diré una cosa, és quan està bé, en aquests moments, segurament és el jugador més resolutiu del Barça. Sí. O diria, més influent. O sigui, és el jugador més important.
Però és irregular,
no dic ni el més golejador, no, ni el més... el que vulgueu. Però segurament és el més important quan està bé. Si em dieu que és irregular, teniu tota la raó, però és un jugador que és capaç de jugar a un nivell, en aquests moments, segurament, que quan està bé és el que juga a un nivell més alt.
Però sembla que ho faci només quan vol, perquè hi ha trams de partit i hi ha moments que no apareix.
Bueno, per això, quan jugadors del Barça juguen sempre a un nivell buit.
Jo crec que s'ha de calibrar bé en el sentit també de la situació en la que està el Barça. És a dir, si tu deixes marxar Joao Fèlix, has de llavors de portar més talent al davant i anar a buscar amb quins calés vas a buscar segons quin davanter. Jo, si és una operació profitosa, jo m'ho plantejaria, perquè jo no veig el Barça... És veritat que li falta regularitat, en això jo crec que estarem tots d'acord, però jo no veig tampoc un jugador d'aquest talent al mercat a un preu assequible o en les condicions que es puguin donar, precisament pel que estàvem dient, que pugui sortir a un preu més assequible perquè no pot tornar.
Però les contrapartides poden ser molt elevades.
Sí, i te l'has de jugar, potser te l'has de jugar una mica com te la vas jugar amb Lewandowski, que era el vas portar perquè quin nou puc portar, doncs no hi ha un nou molt potent, ha de ser algú que ja sigui...
Aquest sí que em sembla molt discutible quedar-te'l. Aquest sembla molt discutible.
Aquest ja té contracte.
Sí, ja. Progressiu, per cert. Té un contracte d'aquells que vam jurar que no faríem. Però sí, jo el que vull dir, en canvi, amb Joao Fèlix sí que li dono la raó a la porta amb això. Perquè crec que s'han trobat un jugador i un sistema que casen. Sí, la qüestió és que Joao Fèlix casa amb l'estil del Barça. I després, estic d'acord, li falta regularitat, però quan la maquinària qualla amb Joao Fèlix, hòstia, el resultat és molt potent.
I més ara que amb Cancelo, no? Sembla que tenen aquesta societat magnífica per les bandes esquerres dels portuguesos. Bé, veurem què passa. És interessant la reflexió que feia el Joan Maria Pou. Veurem què passa també amb Lewandowski l'any que ve.
Molt senzill. S'espera una oferta. Si no ve una oferta...
Si arriba una bona oferta i ell tampoc es veu...
I ha de ser de país estrany.
Sí, ha de ser de
país estrany.
Però home, jo m'ho plantejaria...
D'Aràbia.
De país estrany, perquè ha de ser...
De país que comença per Aràbia
i que va a Aràbia Saudita. Sí, però vaig dir-te una cosa, jo, per cert, un dia vaig anar a Aràbia Saudita i vaig fer una informació que es deia Aràbia Inaudita, perquè és d'aquests països que te'l pots estalviar, eh? O sigui, el que estem veient és que futbolistes que porten allà uns mesos... és molt difícil adaptar-te a un país com és avui. Per què? Bueno, pues
perquè no hi ha res a fer.
Semblava que s'acabava la Lliga Espanyola, la Lliga Anglesa i la Champions.
No és que hi ha res a fer, és que continua havent-hi, diguem, una manca de llibertats que
home,
fa...
Sí, clar,
que, bueno, i si ets dona, ja ni t'ho dic. Però clar, molts futbolistes van
cada
amb la seva
quan
parella.
Anem allà a la Supercopa ho veiem de primera mà. Vull dir que...
Bé, anem al Barça Girona.
I aquells dies
fan veure que...
Fa una mica comèdia.
Washing, sports washing es diu això. Anem al Barça Girona de diumenge, perquè, més enllà de la part esportiva, que si voleu ara podem comentar alguna cosa, preocupa, després de l'assistència de l'altre dia a Montjuïc contra l'Atlético, preocupa què pot passar amb els seguidors gironins. El Barça té alguna manera d'evitar, Marta, que s'ompli Montjuïc d'aficionats del Girona?
Doncs, bàsicament, la millor arma és que els culers no fallin, perquè, pel que ens diuen al Barça, no hi ha prevista cap mesura per intentar evitar que el camp s'ompli d'aficionats rivals. Ens diuen, no és que no es pot, ens diuen que el Barça-Girona no és considerat d'alt risc i, per tant, no s'aplica cap restricció a la venda d'entrades.
Aquests partits de germanor sempre prenen mal.
I, d'altra banda, tampoc es poden...
Això de la germanor, amb el món de l'esport, dura el que dura, eh? Dura
i això que encara no ho he acabat d'explicar. Imagina't, si ho acabo d'explicar ja...
Digui.
No, anava a dir això, que tampoc es poden bloquejar les IPs, que quan ve un rival de fora, tu pots bloquejar les IPs a la venda online, però no es pot detectar si una entrada es compra a Girona o es compra a les Corts o on es compra. Per tant, o sigui, la venda online aquí no té cap mena de tallafocs o com li vulguis dir. A més, també, pel que ens diuen des del Club Blaugrana, els partits de les 9 del vespre són els que històricament són més complicats de comercialitzar i les dates tampoc ajuden al ser pont de desembre i comptar amb menys turisme a la ciutat. Encara és aviat, ens diuen, perquè tot just avui és dimarts, però caldrà veure quina és la resposta dels socis i aficionats del Barça, que abans d'ahir no van omplir l'estadi per afrontar el duel contra l'Atlético. Des del Club Blaugrana també ens diuen que creuen que donen per fet que els més de 17.000 que tenen passi de temporada hi aniran, però admeten a dia d'avui que no poden controlar qui ocuparà la resta de localitats i no poden garantir que l'ambient sigui 100% local, diguem.
Aquests 17.000 que són herois, que a més la seva assistència...
No massa ben tractats,
no, per cert. No, la seva assistència és d'un 95%, o sigui, bé, hi van gairebé tots, i a sobre, com diu el Màrius, maltractats.
Jo he fet un...
No, ja t'ho dic jo.
No, ahir l'Antoni Bassa...
Socialdemòcrata...
Maltractats.
L'Antoni Bassa es va queixar molt.
Maltractats. Se'ls va prometre que al cap de 5 partits la fidelitat tindria un premi. Re de re. I, home, que ens maltractin. Els que no anem a Montjuïc em sembla perfecte. Ens ho mereixem. Però, és veritat... Prenem una decisió, no anem a Montjuïc, que ens maltractin. Estic molt a favor que em maltractin, perquè m'ho mereixo.
I els que anem, jo crec que també ens han de maltractar.
Però, en canvi, els herois...
Els
herois que van a Montjuïc, que a més tenen una fidelitat, repeteixo, de més del 95%, home, aquesta gent... Home, potser que els hi comencin a donar localitats una mica més decents, no?
No, perquè totes les localitats bones al voltant, diguem, de la Llotja, tota la tribuna bona...
La poden vendre bé, no? Vols dir?
Bueno, i paguen un plus, però, llavors, 45 euros, no sé què, tal, les entrades...
Es va dir que els partits que... millorarien la seva condició.
O sigui, tu... Jo pago tribuna, perquè al camp del Barça estic a tribuna. I què passa? No es veu malament, eh? No, jo no dic que... Però clar, ho veus pràcticament a tocar del córner.
Joan Maria, et vaig sentir molt crític l'altre dia. Et preocupa que el barcelonisme no torni a respondre i que, per tant, hi hagi molts seguidors del Girona?
Sí, pot passar perfectament, perquè, evidentment, la onada d'il·lusió, diguéssim, salvatge que hi ha al voltant del Girona no té res a veure... amb això, no? Aquest discurs que fa l'Ernest és, jo crec, el discurs que ha quallat entre el barcelonisme, no? Que és que resulta que ara pujar a la muntanya de Montjuïc és heroic, no? Imagina't el que ha de ser seguidor del Luton o omplir amb 50.000 espectadors el Calderón quan van baixar a segona divisió. És evident que si el Barça algun dia baixés a segona hi hauria 100 persones al camp veient la capacitat que té la gent de remar contracorrent, no?
Sí, però alguna cosa...
No és heroic pujar a Montjuïc, ni és heroic omplir un estadi de 50.000 persones d'una massa social que té, doncs, no sé quants milions de barcelonistes té viuen a Catalunya. I que d'aquests milions de barcelonistes no n'hi hagi ni 45.000 que vagin a veure un partit contra un dels candidats al títol com l'Atlètic de Madrid... a 10 graus positius o 9 graus positius que hi havia, diu molt poc de l'afició del Barça. I ja sé que això que dic a molta gent li sap molt greu i després rebo, diguéssim, per les xarxes, però és com ho veig i com ho visc. L'afició del Barça en aquest sentit no és en absolut exemplar. Té una relació amb el seu club que no té res a veure amb aquesta passió, diguéssim, gratuïta o amb aquest sentiment de ens hi posarem quan pintin bastos.
Però això no és d'ara, no? Això ja era així, no?
Sí, ha estat així durant molt de temps, però que amb aquest canvi d'estadi provisional per les obres i la reforma i tot això, diguéssim que ha quedat bastant retratadet el barcelonisme.
Però el club també podria fer més coses, no? O sigui que partim de la base que el club no pot fer res. Home, entenc que tu pots estimular d'alguna manera. O sigui, si a tu, el contra l'Atlètic de Madrid, t'han vingut només 30 i pico mil espectadors, t'has de plantejar també alguna cosa, no? O sigui, tu com a club. Després, o sigui, podrem fer tot l'anàlisi sociològic que voldreu. I teniu raó en com és el social Barça i que s'ha empitjorat a Montjuïc, etc. Però tu com a club podries fer ofertes, podries fer estímuls, podries llançar abonaments dinàmics de mitja temporada, podries... O sigui, no ho sé. Jo el que dic és que alguna cosa pots fer, perquè tens un problema molt greu si contra l'Atleti de Madrid només t'hi van 38.000 persones.
Perquè del Girona sabem com van les entrades a la Xavi Puig.
Hola, bona nit. El Girona al Barça li ha donat 300 i escaig entrades, que són les que toquen per club. De fet, ara amb aquest acord també que hi va haver aquesta temporada, 30 euros, les entrades de l'afició visitant, aquestes estan exaurides. El Girona té dos busos organitzats pel club i un per la Federació de Penyes, que viatjarà cap a Barcelona, però, evidentment, a partir d'aquí, un cop exaurides aquestes entrades, doncs, com deia la Marta, els aficionats del Girona poden entrar al web del Barça i adquirir entrades, perquè el Barça no sap si una persona de Palamós, de Pals o de Cornellà, és igual, que sigui aficionat del Girona, és aficionat del Girona. Clar. O és aficionat del Barça. No pot tallar de cap manera aquesta venda d'entrades.
Que, tu que vius allà a la ciutat, que aquesta setmana se'n parla molt, vull dir, molta gent amb ganes de baixar, no sé si has pogut copsar d'alguna manera en el dia a dia.
Home, segur que hi haurà gent. També et dic que els preus de les entrades no són a 30 euros, que són les que el Barça ofereix amb aquest acord que va haver-hi a principi de temporada entre la majoria de clubs de primera, que les entrades visitants tindrien a aquest preu. L'altre dia l'entrada més barata gairebé s'apropava als 100 euros sense ser resident a Catalunya, sent resident era més barata. La del Girona jo crec que no està a la categoria de l'Atlètic de Madrid com a entrades pel Barça, però la més barata no se'n deu anar gaire lluny dels 70 euros potser, per un Barça-Girona.
A veure, estava intentant mirar-ho.
Jo crec que més,
Estava intentant mirar-ho bé.
Ara, el Joan Maria ha dit una cosa que és veritat.
No,
que
mira,
és que
se'n va anar més enllà dels 100 euros.
Ja t'ho dic.
A gol són 109, al córner i lateral 120, 170, tribuna 100, 200, sí.
Són però preus, jo crec que el... Aviam... La gent del Barça són com som, o sigui, no com ens agradaria que fóssim, sinó com som, no? I per lo bo i per lo dolent. I això ha sigut així amb tota la història del club, des del principi fins ara. Ara hi ha un problema, és a dir, és el promig d'edat és molt alt.
Espera, n'hi ha algunes de 80, estic veient.
I de 74, també.
Sí, però ja també.
Sí, però ja et dic una cosa, aquests de 74 que ho vegin per la tele.
Gol Nord.
No, perquè no veuran res.
Gol Nord de tot.
Bueno, però jo crec que s'ha de fer una reflexió una mica seriosa en el sentit de dir, com pot ser que, per exemple, hi hagi 30.000 socis que no s'han censat, que lògicament ja els tenien que haver fotut fora? Sí, s'han mort, hi ha alguns que segur que s'han mort. Hi ha alguna gent que disposava de carnets de morts i traficava? No ho sé, però 30.000 és una xifra com perquè algú s'ho estudi.
Sí.
I que de tot una afició de 80.000 abonats que només 17.000 estiguem pagant per anar al camp, o sigui, jo crec que,
és que tot indica,
algú ha d'estudiar una mica i sobretot...
Hi ha una passivitat i una desafecció endèmica.
Sí, però amb el nou estadi no creieu que la gent dirà, hòstia, ara sí, això durarà 40 anys, em faig soci, abonat. Jo crec que potser hi ha aquest canvi.
Escolta,
no?
Per exemple, un dels problemes és que sembla que no tornaran a adjudicar de moment la mateixa localitat que tenies.
No, mentre no estigui acabat el camp, potser no ho faran rotatiu també.
Ah, rotatiu també. O sigui, tots són facilitats.
Però els 16.000 d'ara tindran prioritat, això sí.
Escolta,
siguin o no siguin abonats.
Hi ha gent que està anant a preocupada i està anant a voluntari per dir, escolti, jo no sóc propietari, però el propietari és el club, però tinc una plaça i, en definitiva, el dia que està el camp obert, a mi no em poden desplaçar. Hi ha gent que s'ho ha pres molt seriosament, això, eh?
Imagina't.
Hi ha gent que s'ho ha pres molt seriosament. Escolta, jo el que vull dir és que tothom ha de fer una mica d'esforç, eh? El soci posar-se una mica bé, però també el club tractats amb una mica de més de carinyo. És a dir, jo crec que hi ha moments que penses, és que no hi volen, o sigui, no volen els socis. No, per què? Pues perquè, escolta, són molt més rendibles
els turistes.
Que els turistes. Ah. Clar, i això, jo no sé si és veritat o no, però hi ha molta gent que ho comença a pensar. I jo crec que caldria una certa campanya de carinyo a l'aficionat, no?
Deixa'm posar una veu més en aquesta tertúlia, aquest debat. Una veu... real, però que ens porta a acabar la ficció i la cultura, perquè ja avui teníem ganes de parlar una mica de la sensació que hi ha a Girona amb algú que no tingués res a veure amb el club o que no fos directament, que estigués relacionat amb el món esportiu, no? I hem trobat un actor català, jo crec que prou conegut, no?
I tant.
Com el Jordi Rico, que participa, evidentment, al món del teatre, però moltes sèries, per exemple, la Televisió de Catalunya, Com si fos ahir, va participar durant 6 temporades.
I se'ns ha mort.
Se'ns va morir. I que és seguidor del Girona. I a mi m'hauria de gust saber una mica...
experiència escoltar-lo.
S'ha sí, d'anar amb compte. Quan es baixa les escales s'ha d'anar amb compte, perquè si no...
Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per...
Jo estic viu, eh?
No, però el teu personatge...
El Quim,
pobret.
El Quim.
Aquest va marxar.
Sí, sí, una mort molt estranya, caient per les escales, perquè mira que era supersticiós i
no,
comptava
no,
tot.
No, perquè era un... Ara ho comentàvem, Era un, el personatge és un perdedor, o sigui, res li sortia... No, feia... O sigui, de debò, feia patir.
Nol.
Quan sorties...
Cada cop que s'il·lusionava deies...
No girava rodó.
I mira que va començar bé allò de tenir dos dones i aquestes coses, aquella bigàmia era fantàstica.
La va seguir, Màrius.
Bueno, vaig a vegades mirar una estona perquè em distreu.
Molt bé, sí, m'agrada. Jordi Rico és com el Quim del Com si fos ahir o no?
Hòstia, no. Per sort no.
Era molt cagadut. A més,
totalment.
Bueno, era un gagadubte, ho has dit tu, era un perdedor, sí. I això enganxa molt. La gent li encanta veure les desgràcies dels altres, saps?
Sí. Bueno, perquè així és...
No cal que es mirin el rellall. No estic tan malament, jo.
Bé, escolta, Jordi, no, gràcies per prestar-te a entrar uns minuts aquí a aquesta bogeria del Tu diràs, a parlar una mica de futbol. No. Que sé que ets futbolero i m'han explicat que vas molt a Montilivi, o que hi anaves molt a Montilivi, o sempre que pots vas a Montilivi, no? Perquè el Girona et ve de petit perquè... O sigui, la teva família és de l'avinguda Montilivi, de Girona.
Sí, està al costat ben bé, som, sí. Sí, abans només hi havia camps i pujava quatre gats i anaven quan estava a tercera divisió i així és.
Tu hi anaves, també.
I havia anat de petit amb el meu tio li era un forofo del Girona, a tots, cada cap de setmana que hi havia partit pujava al camp. Era igual que plogués, se li fotia, saps? I jo me'n recordo d'anar a veure el partit i això, quan el Girona atacava amb una porteria, ens posàvem a darrere la porteria que atacava. A la segona part ens movíem tots i vinga, cap a l'altra porteria, saps? Vull dir...
I ara això és impensable a Montilivi.
No, que va, és un gust, és sobretot per l'aficionat de tota la vida, pel meu tio sobretot, jo penso, hòstia, ho va poder veure per sort ell, que va pujar a primera... I devia ser, hòstia, era collonut. Veure l'estadi així és collonut, tot i que és un miniatura, l'estadi.
Bueno, però ara amplieu.
Ara canviaran, sí.
Ara amplieu.
Hòstia, ojalà.
Hi ha el projecte,
ojalà.
No, Puig, hi ha el projecte, no.
Bueno, sí, de moment sí. Hi ha la ciutat esportiva que comença a construir-se.
Sí,
l'estadi,
sí.
L'altre dia en Soriano, amb el Basté, va dir que poc a poc hi bona lletra, que de moment la ciutat esportiva i després ja miraran a veure què faran amb l'estadi.
Atenció amb els contes de la lletera.
Clar, però hòstia, si anem a Europa, on te jugarem?
No, Montilivi entenc, no?
Hòstia, però Montilivi pot entrar dins la... Jo ja dic la UEFA, ja no parlo de...
Bueno, és que l'UEFA t'obliga, a més, a cedir-los una sèrie d'entrades per VIPs, per coneguts, per l'afició rival, etc.
No, ja ens ho plantejarem, això, perquè tu creus que jugarà a Europa, no, el Girona, Jordi?
A mi m'encantaria.
Jo crec que sí,
Hòstia, ojalà.
I la Lliga la pot lluitar o no? Això des de Girona, com ho veieu?
O sigui, saps què ens passa? Que tenim molta il·lusió. Saps? Això és la diferència amb l'aficionat del Barça. Jo també soc del Barça, una mica. Saps?
I diumenge amb qui vas, perdona?
No, diumenge vaig amb el Girona.
Va.
Sí, home, sí, és que ara ja estem en aquell moment que dius, hòstia, ja que hem apretat el gas, tira. Tirant.
Ja aquí som.
Prova, no? Prova. No? No. Llavors, que això de la Lliga, què dius? Que no ho veus clar?
No, jo no. Bueno, vull dir que és que queda molt, queda molt, saps? Vull dir, nosaltres començàvem dient, bueno, a veure si fem els punts per mantenir-nos i tal, saps? Vull dir que és una super sorpresa estar allà on estem, saps? Vull dir, és com alguna cosa d'aquestes, dir, hòstia, no sé si ens toca estar aquí, però tu, disfrutem-ho, saps? Disfrutem-ho.
Clar, clar. No siguis supersticiós, eh, en aquest cas, com el teu personatge del Com si fos ahir. No ho siguis, no. Perquè tu a Montilivi has viscut alguna d'aquestes, d'aquests ascensos frustrats, vull dir, d'aquesta història ja, negra que es podria fer una ficció, sí, sí, del Girona? De...
Jo, sobretot, recordo la de l'Elx,
sí,
que va ser, hòstia, un gerro d'aigua freda, tan bèstia, perquè ja ens hi veiem, nosaltres, a primera.
El Pere Milla, no?, li va marcar, va ser?
Sí, jo amb Pere Milla no... No, i amb Pere Milla no, pobre, però no, hòstia, buf.
Et porta mal records, diguem.
Sí. Total.
I a Montjuïc hi vas, diumenge?
Doncs no, aquesta vegada no. Oh. Aquesta vegada no.
Ja, ja has anat per això, aquesta temporada, a veure el Barça, algun moment?
No, encara no hi he anat. Vale. Encara no hi he anat. I volia anar a algun partit de Champions així, però és que hi ha vegades que em pilla que jo estic... O estic assajant o estic fora, saps? Vull dir, ha de coincidir que estigui per aquí, saps? Vale.
És que ara discutíem, que el Barça, que els socis no hi pugen, que, no? I que el Girona podria anar-hi en massa aquest diumenge. Vull dir que això també pot ser interessant.
No, massa no hi anirà, el Girona. O sigui, sí, això que estava dient, són 300 entrades que els hi han donat, a part de l'aficionat que deu ser, que és de Girona, però que també del Barça, que aquí aquest deu tenir un pitote de collons, també, saps? Vull dir,
corazón loco, no? Corazón loco.
Sí, total. No crec que vagin massa.
I el partit el podràs veure entre assajos i no assajos?
Jo espero que sí.
No pateixis molt, doncs. No pateixis molt.
No, és que la diferència amb el Girona és que, hòstia, si hem de perdre, perdrem. Saps què vull dir? Amb el Barça ha de ser molt complicat, eh? O sigui, perquè és que ha de guanyar sempre. Això que diuen sempre els entrenadors, no? Tant el Barça t'exigeix... Hòstia, és un conyazo, això, amb tots els perdons. Saps? Vull dir, hòstia, ens podem equivocar alguna vegada? Vale, gràcies, no? Vull dir que...
I amb el Girona no hi ha aquesta pressió, no? Vols dir,
no hi és.
No? Què estàs fent ara? Què estàs assajant?
Doncs mira, estic assajant una obra que s'estrenarà el 17 de gener al Nacional, que es diu La filla de l'Est, que és a partir d'un text de la Clara Oxón, que parla de la guerra de Bòsnia, i, bueno, parla d'altres coses, però parteix de la guerra de Bòsnia.
Sí. Mira, jo llegia avui una mica la sinopsi per l'entrevista, no? I diu que l'Anna té un gran futur per endavant, és la millor alumna de la seva promoció de medicina a Belgrat, i la nineta dels ulls del seu pare, que és un general que es diu Ratko Mladic. Una nit a Moscou, i amb només 23 anys, l'Anna agafa la pistola predilecta del seu pare i pren una decisió que marcarà la vida de la seva família per sempre. Així comença aquesta obra que es diu La filla de l'Est i que podrem veure al TNC amb el Jordi Ricó a partir del 17 de gener. Bé, hi ha un molt bon cartell, he vist el Julien, no?, per aquí també.
Sí, home, i tant, sí, i en Roger, i la Tàtels, i la Gemma, i la Morfila, sí.
Ja. Parleu de futbol o no, entre assajos, aquí?
Amb en Julien, sí.
Que és del Barça.
Sí, és el Barça mort, en Julien.
Bueno, us ho passareu bé, doncs, diumenge, amb en Julien.
No, ja ens hi hem enviat missatges, ja.
Molt bé. Jordi Ripo, doncs res, un plaer, gràcies. Només volia saludar-te i saber una mica com vivies tu també des de la cultura, no? Des del teatre, des de la televisió i des de Girona, a aquest inici de Lliga que està tenint el Girona. Que gaudiu molt del partit i a veure si puc venir a partir del 17 de gener i convidem a tothom que ens estigui sentint a que vagi al TNC.
Genial, collonut.
Una abraçada.
Doncs escolteu, una abraçada ben forta.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Amunt Girona.
Molt bé. Jordi Ricó, l'actor que ara recordàvem que es deia Quim, com si fos ahir, i que estrena aquesta obra al TNC. És veritat, que no tenen aquest punt de pressió i això pot jugar a favor del Girona. Això sí que és veritat.
No, i és veritat que tenen un estat d'eufòria absolutament descontrolat. L'altre dia van tornar a remuntar un partit de forma inversemblant. I estan en aquell moment en què tot és possible. Vull dir, en què els equips, quan estan en aquest punt, és que tot és possible. Ara, és veritat que jo crec que el partit amb el Barça és molt important, pel Girona i pel Barça. De fet, és el Barça-Girona més important de la història.
Crec que és més important pel Barça que pel Girona.
Bueno, no, discrepo. Sí, discrepo perquè qui surti guanyador d'aquest partit, per mi, enfoca la temporada d'una manera molt diferent. El Barça, perquè haurà encadenat, per fi, ja, una seqüència guanyadora, sòlida, si haurà consolidat aquesta sensació de creixement des de Porto, el molt bon partit contra l'Atlètic de Madrid, si això ho consolida amb Girona és una cosa, i el Girona s'hi guanya perquè llavors entra, per mi, en una dimensió desconeguda, que és candidat, o sigui, si el Girona guanya el Barça és candidat oficial al títol. Ara ja s'ha acabat, sí, home, perquè llavors ja reforces el teu lideratge, t'allunyes del Barça completament.
A 7 punts ja s'han arribat.
Clar, llavors gairebé elimines un rival directe, no dic que elimines, però home, però fas un foradot. I per això dic que és un partit que, o sigui, molt de punt d'inflexió per mi,
Què en penses, Joan Maria? Sí, jo continuo pensant que pel Girona, si perd, continuarà per davant del Barça i, per tant, serà una ensopegada assumible, i, en canvi, el Barça sí que si perd, hòstia, se li complica molt, no, la Lliga? Ja són dos partits de distància.
Sí, jo estic una mica més en aquesta línia, Aleix. Jo crec que el Girona arriba